Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Fa només uns minuts ha acabat la declaració de Roger Torrent al Tribunal Superior de Justícia. Torrent només ha respost a les preguntes del seu advocat. L'actual conseller d'Empresa estava citat a declarar després que la Fiscalia l'acusés de desobeir el TC per haver permès una votació quan era president del Parlament sobre l'autodeterminació i una altra que reprovava el rei. A les portes del Tribunal hi tenim a la Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Torrent ha defensat que el Parlament permetés la votació sobre l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia. Assegura que s'empara amb el dret a la llibertat d'expressió i, a més, ha considerat que les resolucions dels lletrats del 2017 van ser ambigües i en cap cas van fer una resolució clara perquè es paralitzés el debat al Parlament.
Gràcies, Judit. Sobre el mateix Torrent, el portaveu adjunt del PSC, Raúl Moreno, ha assenyalat a Matí a Ràdio Estel que tots els representants polítics han d'anar davant la justícia sempre que se'l reclami. A més, apunta que Torrent sabia perfectament que s'estava saltant les recomanacions.
El senyor Torrent va conèixer, coneixia perfectament quan es va saltar, diguem-ne, les recomanacions que es feien de cara a la tramitació d'una iniciativa parlamentària, que és el que feia. Tant és així que fins i tot recordo que en aquell moment va canviar l'hora del ple, no? Justament per intentar despistar l'acció de la justícia, no? Seran els jutges els que diguin si això va ser o no va ser legal.
I sobre la taula de diàleg, el mateix Moreno considera que Junts hi hauria de ser.
Contra més persones participin del diàleg, millor, no? Justament per això creiem que el govern de Catalunya és un govern que està format per dos partits i, per tant, doncs, que el govern, en la seva major amplitud, ha de poder estar representat en aquesta taula de diàleg.
El portaveu del PSC apunta, però, que també hi haurien d'assistir altres parts perquè Catalunya estigués representada en la seva totalitat.
I entenem que les reivindicacions que legítimament farà el govern de la Generalitat en aquesta taula de diàleg doncs no són unes posicions defensades per la majoria. Per això nosaltres reclamem des de fa temps la necessitat d'un diàleg Catalunya endins entre els partits polítics. No? De fet, jo crec que les desavinences ahir entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana posen de manifest la necessitat que a Catalunya necessitem un diàleg per intentar consensuar una posició majoritària del conjunt de la ciutadania davant del diàleg amb el govern de l'Estat.
I pel que fa a la situació sanitària, un miler de pacients immunodeprimits de l'Hospital del Mar rebran una tercera dosi addicional aquesta mateixa setmana. Ho ha dit fa tan sols uns minuts la doctora i coordinadora del procés de vacunació de l'Hospital del Mar, Florencia Cima, al matí a Ràdio Estel.
El ministre Moderna. Y el grupo de pacientes en este momento no son todos los inmunocomprometidos. El documento que habla sobre este tema incluye a los pacientes trasplantados. Ajá. Y a un grupo de pacientes tratados con un fármaco específico que produce una disminución en el sistema inmunológico.
Sobre la resposta dels pacients, la doctora ha destacat que han notat una gran diferència. El nivell de rebuig d'aquestes persones immunodeprimides és zero respecte a la població general. També s'ha mostrat favorable a l'ús del passaport Covid per fomentar la vacunació d'aquells que encara no estan immunitzats. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Malestar i preocupació a l'entorn blaugrana per la derrota d'ahir contra el Bayern de Múnich en el primer partit de la temporada de la Lliga de Campions. Després del partit, la junta presidida per Joan Laporta va estar reunida fins a les 2 de la matinada a les oficines del club per valorar la desfeta blaugrana. Segons apunten diversos mitjans, en aquesta reunió els directius del Barça no van prendre decisions immediates, sinó que només van parlar dels motius que havien portat a l'equip a donar una mala imatge contra el Bayern i, en tot cas, a pensar fórmules per reconduir la situació. A banda de la directiva, un dels capitans de l'equip, Gerard Piqué, també va abandonar l'estadi més tard de l'habitual, gairebé 2 hores després. En aquest cas, es desconeixen els motius que el van portar a marxar a aquesta hora cap a casa. Tot això, recordem, per la derrota 0-3 davant del Bayern, que fa començar la Champions amb mal peu. Al final del partit, Koeman justificava el resultat per les baixes que té l'equip.
Sobretot en ataque nos falta gente. Hay que pasar 2, 3, 4 semanas para tener más posibilidades arriba, tener más velocidad arriba. Hay que tener paciencia, no es aceptar, es intentar mejorar cosas y como he dicho antes, que si tenemos todos los jugadores disponibles en su mejor físico, yo creo que podemos aspirar a mucho más.
A tot això, avui és el torn del Real Madrid i Atlético. Els blancs s'enfronten a l'Inter de Milà i els colchoneros reben la visita del Porto. Els dos partits es juguen a les 9 de la nit. A la mateixa hora debut el PSG de Leo Messi contra el Chelsea.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Us seguirem informant a les 12.
Ràdio Estel. Pol Marsà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marsà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tienes razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protect Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protect Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel. El magazín Zin Zin.
Passen de les 11 del matí, estàs escoltant El Matí a Ràdio Estel, i en aquesta segona hora del magazín el que volem fer és parlar avui de la pujada de la factura de la llum. I tot seguit en parlem, doncs, amb Josep Maria Montagut. Ell és president de la Comissió d'Energia al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Molt bon dia, senyor Montagut.
Molt bon dia.
Punt de vista.
Com cada dia a aquesta hora us volem oferir un altre punt de vista d'una de les notícies d'actualitat, i avui volem parlar de la pujada d'un servei essencial, la llum. Si abans ja era complicat entendre el que paguem per la llum, ara, amb el canvi de factures, ho ha complicat tot encara més. Però la cosa no acaba aquí, perquè el govern de Pedro Sánchez, doncs, com ja sabeu, va aprovar un paquet de mesures que permetrà alleugerir la factura final que paguem els consumidors, o no. Bé, en tot cas, aquest moviment no ha agradat gens ni mica a les elèctriques, ja que han amenaçat de que si aquest decret llei tirés endavant, tancarien fins i tot les centrals. En parlem amb tot, de tot plegat avui amb Josep Maria Montagut. Ell és president, com dèiem, de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, senyor Montagut.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per comptar amb els enginyers i enginyeres que ens preocupem d'aquest tema que afecta als ciutadans, a la indústria i a tothom.
Ara estàvem parlant, senyor Montagut, abans d'entrar en directe, i deia, més que déu-n'hi-do, el paquet de mesures, vostè les té aquí, i clar, nosaltres, jo li demanaria, si us plau, que ens expliqués doncs una mica el detall en què consisteix aquest paquet de mesures que el govern de Pedro Sánchez, després del Consell Executiu dels dimarts, doncs va aprovar això, com diuen ells, no?, per alleugerir aquesta factura de la llum. És viable?
A veure, primer, abans de contestar-li la pregunta, voldria introduir una reflexió que estem fent els enginyers i que amb la nota de premsa que vostès coneixen, que vam remetre aquest cap de setmana, nosaltres que això considerem que és més enllà d'una crisi de preus de l'electricitat. És una crisi del sistema. Aquí està fallant els mecanismes i, efectivament, el govern, amb aquestes mesures, ha començat a tocar coses que nosaltres dèiem que s'havien de tocar. Si li sembla, podrem anar revisant. Revisarem la nota de premsa,
sí,
perquè el Real Decret que ha sortit aquest dematí requereix un estudi en profunditat. Ara hi ha reaccions molt viscerals, però cal veure realment, punt per punt, quins són viables i quins no són viables. Hi ha que són plenament viables i que nosaltres els reclamàvem, com pugui ser la rebaixa de la fiscalitat, i aquesta supressió pràctica de l'impost elèctric és una bona notícia. Això és un 5% ja de rebaixa d'impacte directe, més del 5%. Que es mantingui el 10% de l'IVA, això és una altra rebaixa important. La resta d'actuacions, doncs, si li sembla, les anem repassant.
Totalment, les anirem repassant, però primer de tot, senyor Montagut, per resituar-nos en aquesta situació que estem vivint, malauradament, doncs, els consumidors, per poder entendre bé aquesta pujada de la llum. Clar, primera pregunta que a mi em ve al cap, jo a l'hora de preparar aquesta entrevista dic, mare meva, és que clar, això és tot un món que se m'escapa, no? Per què cada dia canvia el preu de la llum?
A veure, en primer lloc, estem en un entorn de crisi europea de preus, i més enllà d'Europa. Pensi que hi ha hagut una hora puntual a Anglaterra que el preu del megawatt ha sigut de 3.000 euros al megawatt hora. És a dir, aquí ens queixem de que estem a 150 en una hora, estem ja cridant el crit al cel, però això és una crisi generalitzada. En segon lloc, Espanya, el mercat ibèric, perquè no és Espanya, és Espanya i Portugal, som un únic mercat. Per tant, ens afecta el preu més perquè estem més separats dels mercats centrals d'Europa, com els hi passa als anglesos. Els anglesos encara pitjor que nosaltres. I, en tercer lloc, responc a la seva pregunta. Tenim un error, que ara es vol corregir, que tenim indexat el nostre preu hora a hora. Això és una barbaritat pel petit consumidor. És a dir, la nostra factura, com es forma la factura que ens envien cada mes? Doncs cada hora ens calculen aquest preu, que és absolutament volàtil, perquè depèn de si entra una central o no entra l'electricitat, doncs s'ha d'ajustar contínuament a producció i demanda, hora a hora, i ens fan 24 factures cada dia durant 30 dies. Doncs aquestes 30 per 24 factures li fan el promig i ens ho fan. Clar, això és d'una volatilitat extraordinària.
I no hi ha una manera més fàcil de poder...
Ara, aquest Real Decret, hem d'estudiar-ho. Nosaltres proposàvem en el nostre comunicat que s'estudiessin fórmules que fossin quadrimestrals, és a dir, tres preus a l'any, no haguéssim d'estar pendents en el petit consumidor. L'altra cosa és el que té contractes a llarg termini, que també els hi afectarà. El que té el contracte, doncs, amb una comercialitzadora i té un preu fix. Ara potser no li afecta, però quan el revisi li afectarà. Aquí el que es tracta és de buscar altres mecanismes, i ara aquest Real Decret, hem d'estudiar-ho com ho volen fer, perquè no és immediat, tornen a posar un sistema de subhastes.
D'acord. Perquè ho entenguem, senyor Montagut. Aquesta és l'explicació, no?, per la qual, doncs, cada dia tenim un preu de la llum que, malauradament, doncs, va pujant dia a dia. Però a què es deu aquesta pujada, que no tingui topall?
Bé, com li deia, que és una crisi energètica global que no desapareixerà en els propers mesos. Hi han tensions molt fortes en el gas natural a tota Europa, per un increment de la demanda asiàtica, però també tenim unes amenaces que no podem menysprear, que és el subministrament del gas a través del gasoducte que ens uneix amb Argèlia a través del Marroc. Aquest és un tema que hi poden haver-hi dificultats. Diguem-ne, no hi haurà dificultats de subministre perquè l'estat espanyol ho tenim molt diversificat, amb possibilitat de subministre amb gas liquat, però les tensions al gas són molt fortes. En segon lloc, hi ha el tema de la pujada dels drets d'emissió del CO2. Aquí també és una de les mesures que pren el govern. Hem d'estudiar-la, i jo no estic segur que la mesura que prengui el govern sigui la més senzilla, no ho tenim clar, almenys jo personalment no ho tinc clar. Nosaltres proposàvem una mesura més senzilla, que és que el mercat spot, que és el mercat diari, fos més transparent, el mercat elèctric, i no s'incloguessin els càrrecs de les emissions, i aquests s'incloguessin a posteriori. Aleshores, això eliminaria aquest problema l'increment de retribució que reben les tecnologies no emissores, perquè repartiria més uniformement entre tothom. És a dir, es trauria del mercat, i aleshores això baixaria de l'ordre de 20 o d'aquest ordre, calculem, euros al megawatt, l'impacte del CO2 en el conjunt del mercat.
Avui estem parlant amb Josep Maria Montagut, ell és president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, perquè ens expliqui i ens respongui totes aquestes preguntes que tenim al cap, no?, sobre aquesta pujada, aquest increment del preu de la llum. Estàvem parlant d'aquest paquet de mesures que va aprovar ahir el govern de Pedro Sánchez. De fet, Pedro Sánchez ja assegurava a principis de setmana que l'objectiu, diguéssim, d'aquest paquet de mesures és que els espanyols hauran pagat el mateix a la factura de la llum que l'any 2018. És real el que diu?
Bé, entenc que és molt optimista, i jo crec que s'està fent massa política quan és un tema econòmic i de mercat, i fer aquestes promeses quan tu no tens a la mà el control, ni pots tenir-lo, dels preus de les matèries primes, com és el gas natural, que el necessitarem a l'hivern, hi ha més consum, per tant hi haurà més necessitat del gas. Jo ho veig difícil. Hi ha mesures que sí, és a dir...
Quina valoració en fan d'aquest decret llei que es va anunciar ahir?
Bé, no hem tingut temps d'analitzar-lo, hem analitzat un primer impressió sobre el que van publicar la nota de premsa, i hi ha molta lletra petita. Jo ara, mentre m'estava aquí a la sala d'espera, estava veient una mesura que no s'ha explicat, però pràcticament eliminen el que són els càrrecs del sistema aquest trimestre. És a dir, tu pagues peatges i càrrecs.
Clar, perquè, per deixar-ho clar, o sigui, els tres elements, no?, claus que conformen el preu de la llum serien, si no m'equivoco, senyor Montagut, el preu majorista del megawatt hora, els càrrecs del sistema i els impostos.
Sí. Dintre dels càrrecs hi ha peatges i càrrecs. Aleshores, els peatges pagues... La distribució, el transport, pagues la xarxa, per entendre. Però els càrrecs paguem les deutes del sistema, que són uns 14.000 milions que anem pagant a terminis, paguem la connexió amb les illes, el suport a la connexió fora de la península, paguem tot el que es va finançar per les renovables, bàsicament, serien això de el recore que se'n diu, i el dèficit del sistema són les dues grans partides. Això no arriba als 8.000 milions. Per tant, ara aquest últim trimestre, pràcticament el que es tocaria pagar d'aquests 8.000 milions o menys, la xifra exacta doncs no l'han pogut calcular, ho acabem de veure aquest dematí, i per tant, però esclar, això seria de l'ordre d'uns 2.000 milions. Aquests 2.000 milions pràcticament, si pagaves, el tinc aquí davant, he pogut obrir el butlletí oficial, si en un període anual es pagava 7,2 euros quilowatt any, ara es pagarà 0,28 euros quilowatt any. Com comprèn, això és una rebaixa brutal, és a dir, pràcticament s'ha rebaixat aquest trimestre el sistema elèctric, els càrrecs quedaran, pagaràs peatges però no pagaràs càrrec. Això deu ser d'aquest ordre, d'uns 2.000 milions, d'algun altre lloc els treuen, està clar. És a dir, perquè s'haurà de pagar el RECORE i s'haurà de pagar l'amortització del deute. Per tant, aquí hem de veure tot això, com ho fan.
Clar,
és a dir,
com s'encaixa, no?
Com s'encaixa, esclar, això s'ha d'analitzar amb detall i amb una Excel, diguem-ne, i veure entrades i sortides. Això no hem tingut temps de fer-ho, Això ha sortit fa poques hores.
Senyor Montagut, però en tot cas, una de les principals objectius, un dels principals objectius d'aquest paquet de mesures és també reduir, no?, aquests beneficis extraordinaris. Com s'explica que les empreses elèctriques treguin aquests beneficis extraordinaris?
Això és un missatge polític. Això no és un missatge tècnic. És a dir, a veure, li explicaré d'una forma molt senzilla.
Si us plau.
Una empresa que produeixi electricitat amb un cicle combinat, doncs tindrà que recuperar dos tipus de despeses que té. Té unes despeses fixes, que és l'amortització d'haver construït la seva central, i tindrà unes despeses variables, que són molt importants, que és comprar el gas natural i cremar-lo. Una empresa que ha fet un parc eòlic no tindrà despeses variables de matèria prima. El vent no li costa res, zero. Què té? Només despeses de la construcció i el finançament del seu... Per tant, són tipus d'activitats econòmiques molt diferents. És a dir, aleshores, una empresa que en un moment determinat, diguem-ne, té uns ingressos, no diguem beneficis, té uns ingressos més alts. Aquests ingressos més alts li cobriran, li han de cobrir aquestes, la inversió i el finançament de la seva inversió i la seva estructura i la part de combustible o d'energia que estigui gastant. Per tant, no es pot parlar d'aquests beneficis extraordinaris, perquè al millor, doncs, una central de cicle combinat està parat moltes hores. És a dir, ara guanya molt o unes... Això s'ha de veure. Hi ha estratègies per recuperar la inversió que són diferents en cada empresa. Ara, el que no pot fer el govern és canviar a posteriori les regles que hi havia abans. És a dir, pot establir unes noves regles. Sí, són compatibles amb la doctrina comunitària, perquè estem sotmesos a un mecanisme de mercat. Això és el que hem de veure, si aquestes mesures que les empreses que tenen més, com són les nuclears i les hidràuliques, tenen ara en aquest moment, doncs estan recuperant cosa que no han pogut fer en altres moments, perquè a vegades una central nuclear, si li diuen a l'energia... es pagarà avui a zero, que hi ha hagut algun moment que s'ha pagat. Ella ha connectat la central nuclear.
Clar.
Per tant, espera que quan el preu sigui un altre, recuperarà allò que no va produir en aquell moment.
Clar, senyor Montagut, però una pregunta que li plantejo. Ens està explicant que, clar, el govern no pot canviar les regles de joc, que diguéssim que ja existia, no? Però, clar, també s'ha d'adaptar, no?, a la situació.
Sí,
el
sí.
govern tampoc s'ha... clar, jo entenc que s'està adaptant en aquesta pujada constant del preu de la llum i ha d'intentar posar fre.
Efectivament. Miri, de les mesures, jo tinc al davant la nota de premsa, hi ha mesures que, per exemple, el 7% de l'impost sobre la generació que el suspenen fins a final d'any. Això és perfectament viable, eh? La reducció de l'impost d'electricitat que hem comentat abans, això és totalment viable i tindrà aquest un impacte directe. L'ampliació de 900 milions de les subhastes en el CO2. Això està bé i segurament serà una de les vies pels que compensaran aquest dèficit que comentava abans de recaptació de recàrrec. Això ho hem d'estudiar i veure què vol dir això. El quart punt, mecanisme de minoració de l'excés de retribució. Aquest concepte jo no l'entenc. És el que li comentava abans. Què vol dir excés de retribució? Hi ha moments que estàs ingressant més que els teus costos variables, però et serveixen per cobrir els moments que no els has tingut. I al final dels exercicis, l'empresa ha de tenir un marge i pagar els seus beneficis que estan al mercat, és a dir, els accionistes que poden tenir una acció al mercat. Per tant, aquest quart punt no l'entenem, eh? S'ha de veure. Aleshores, hi ha actuacions sobre la tarifa regulada de gas natural. S'ha de veure, però això pot ser interessant perquè tindrà repercussió a l'hivern aquest preu desmesurat del gas.
Sí, digue'm. Tenim pocs minuts, ja per acabar. I abans de marxar, senyor Montagut, jo també li volia fer una pregunta, perquè, clar, ahir es va presentar aquest decret llei, es va anunciar aquest decret llei, veurem si tira endavant o no, però en tot cas les elèctriques doncs ja han posat el crit al cel i han dit que si això tira endavant, doncs serien capaces de tancar les nuclears. Això és real? O sigui, la central elèctrica ho pot fer unilateralment?
Bé, una central elèctrica és un negoci i tu has d'esperar que el conjunt de l'activitat doncs et resulti. L'altra cosa té impactes legals que aquí hauríem d'estudiar-ho, eh? Quina possibilitat tenen. Però vostè sap perfectament que hi ha moltes centrals doncs, que s'aturen pel que sigui. Ah. És a dir, entren, surten, no operen perquè han de fer revisions, no operen perquè el seu preu que hi ha al mercat no els interessa en aquell moment. Per tant, és un lliure mercat. És a dir, és un lliure mercat. Clar, entenc jo que un acord d'aquest tipus col·lectiu, tampoc ho veig clar que ho puguin fer, es podien ser acusats possiblement penalment.
Exacte.
Eh? Però, cuidado, que les centrals nuclears, si no són viables, s'acabaran tancant.
Senyor Monteagut, consell que donaria a aquells oients que ens estiguin escoltant i que vagin perduts amb tot plegat? Quin consell ens donaria en
bé,
el sentit de...
Aquí hem d'anar amb dues coses. La llum serà cara a estalviar, consumir els moments...
Continuarà pujant, per tant.
Continuarà pujant. El que pugui anar a l'autoconsum, posar-se plaques solars, etc, que ho faci, és a dir, que incrementi l'autoconsum. Diria jo que el país ens hem de posar les piles, no podem fer aturades de desplegament de renovables, això hem de seguir-ho, i el usuari individual el que ha de mirar és doncs, mirar la millor tarifa que li pugui oferir doncs, una comercialitzadora o esperar a veure aquestes mesures que crec que sí que tindran efecte en el petit consumidor.
Senyor Josep Maria Montagut, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres. Ja sé que és un tema molt complicat i que costa, però nosaltres estem preocupats de que es tracta poc tècnicament aquest tema i se'n fa massa soroll com una arma política quan això és un tema molt delicat, molt delicat.
Doncs gràcies per les seves aportacions i nosaltres que seguim avançant, res, segons ja ens situem a 11:45 ja del matí, arriba l'hora del consumidor al magazín del matí a Ràdio Estel, aprofitant doncs que ens acompanya d'aquí res uns segons el senyor Albert Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, li preguntarem, més aviat li demanarem, no?, aquell consell que ens ajudi a comprar i a contractar de manera segura i que no tinguem sorpreses desagradables, tot després de la pausa publicitària. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Buf, cómo me cuesta la vuelta a la rutina.
Te comprendo, yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propóleo y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Gairebé 3 minuts que passen de 11:45. La veritat és que un cop passat el període vacacional, tots anem, no?, tornant a la normalitat i a les nostres activitats quotidianes. Però és que els petits de casa i els joves, clar, d'una banda ja han iniciat el nou curs escolar i els adults hem de fer front a les despeses que comporta tot plegat. Però també és el mes dels bons propòsits, el mes de setembre, i moltes persones decideixen doncs, apuntar-se al gimnàs, ara ho estàvem parlant amb l'Olga, o matricular-se en una acadèmia d'idiomes, per exemple. Per tant, aprofitem doncs aquests minuts a l'hora del consumidor, aquí a les, en aquest espai del matí a Ràdio Estel, que ja ens acompanya el senyor Albert Malià, ell és subdirector de l'Agència Catalana del Consum, i li demanarem aquell consell que ens orienti sobre com podem fer compres i contractacions de manera que no tinguem sorpreses desagradables, Olga.
Home, estaria bé, abans d'entrar en matèria i tenint en compte, com dèiem, que acabem de deixar enrere les vacances, en què molts oients potser han contractat viatges o serveis relacionats amb les vacances. Senyor Albert Malià, com ho haurien de fer si han patit qualsevol incidència i volen reclamar? Per cert, bon dia.
I hola, molt bon dia.
Molt bon dia i benvingut, senyor Malià, que ja teníem ganes de retrobar-nos.
Moltes gràcies. Bé, doncs, en relació amb aquesta primera pregunta, aquesta primera qüestió que em plantegem, que m'heu plantejat, recordem, que sempre que tenim qualsevol problema relacionat amb la contractació d'un servei o la compra d'un producte, sempre el primer pas és reclamar l'empresa o el professional, el comerciant, a qui hem comprat el producte o amb qui hem contractat el servei.
Hi ha alguna manera concreta de fer les reclamacions? Hi ha un model estipulat? Hi ha diferents possibilitats?
Bé, a veure, el model, per dir-ho així, perquè ens entenguem clàssic, seria el full oficial de reclamacions, que, a més, tots els establiments, totes les empreses que presten serveis o que venen productes als consumidors estan obligats per llei a tenir-los i, a més, a informar que els tenen. Doncs aquest seria el mitjà, diríem, clàssic i també més segur, val? Però també poden haver-hi altres, no?, perquè pot ser que haguem comprat a distància, que haguem comprat o contractat el servei per internet, i, per tant, en aquests casos, doncs, el mitjà per tenir constància d'aquesta reclamació, doncs, pot ser el telèfon d'atenció al client de l'empresa, demanant alguna, per exemple, un número d'incidència o una referència per poder fer el seguiment d'aquesta reclamació, un correu electrònic, o hi ha empreses també que tenen formularis, webs específics per fer reclamacions, amb la qual cosa, doncs, ja en queda constància. Altres també comencen a fer aquests temes a través de les xarxes socials. En qualsevol cas, el que és important és fer-ho a través d'algun mitjà que ens deixi constància d'aquesta reclamació.
Clar, jo, senyor Malià, Olga, jo sempre ho faig, quan faig una compra online o el que sigui, sempre em faig una captura de pantalla per si de cas tenia el número de referència, no?
La constatació, allò que després mai saps on ho guardes.
Perquè moltes vegades és això, que després, doncs, si ens toca reclamar, això ens pot agilitzar, no?, una mica, doncs, els tràmits i facilitar-nos la feina. Abans de seguir avançant, senyor Malià, si m'ho permet, anem a obrir les vies de comunicació al programa, per si hi ha algun oient que ens estigui escoltant ara mateix i cregui, doncs, mira, jo em va molt bé escoltar el senyor Albert Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, perquè m'agradaria fer-li aquesta pregunta sobre el tema que tractem avui, aquestes compres i aquestes despeses que comporta, doncs, a l'inici de curs, una compra segura. Si teniu alguna pregunta, mira, ens la pots fer arribar o bé a través d'una nota de veu al WhatsApp del programa, que és el 663 99 30 62. 663 99 30 62. I si no, també ens pots trucar al directe, que és el 93 409 27 71. 93 409 27 71. Ara sí, senyor Malià.
Una mica per acabar amb aquesta primera qüestió que plantejàveu, clar, també recordem, aprofitem per recordar que quan fem una reclamació, l'empresa, l'empresari, el comerciant està obligat a donar-nos una resposta en el termini d'un mes. Això també és una obligació legal. El que passa és que, evidentment, la resposta que ens doni en relació a la nostra reclamació pot ser que no ens satisfaci i és aleshores quan podem adreçar-nos a una oficina de consum, la que tinguem més propera al nostre municipi o comarca, o bé omplir el full de reclamació que també tenim disponible a la nostra pàgina web, consum.gencat.cat.
Per tant, suposem que l'empresa no ens dona una resposta satisfactòria abans d'un mes, o bé la resposta que rebem no ens satisfà. Llavors, què hauríem de fer?
Això, doncs, adreçar-nos a l'oficina de consum que tinguem més propera, que recordem que tenim al nostre país, tenim una xarxa de serveis públics municipals i comarcals que abasten pràcticament tot el territori, o bé, com dic, anar també directament a través de la nostra pàgina web de l'Agència Catalana del Consum, que és, com he dit, consum.gencat.cat, i allà també pot fer directament la reclamació, on hi ha també la possibilitat d'adjuntar-hi doncs els antecedents, el que hem dit abans, el justificant, la confirmació, el comprovant que ha fet la reclamació, etc.
I en el cas, per exemple, de transport aeri, ara a vegades que quan compres un bitllet veus allà moltes opcions d'assegurança i no saps mai si... Perquè amb la pandèmia ara tots som molt conscients que poden passar coses imprevistos, que potser no podem viatjar. En aquest cas, què hauríem de fer?
El transport aeri, evidentment, també es pot fer... Bueno, s'ha de fer el mateix, és a dir, en primer lloc s'ha de fer la reclamació a la companyia aèria, o també podem haver comprat el bitllet a una agència de viatges, Per tant, fer la reclamació, com hem dit, a l'empresa on haguem comprat. Però també hi ha un cas específic, que és que en el cas que la reclamació no, és a dir, la resposta no sigui satisfactòria, aquí també hi ha un altre organisme, que de fet és el competent, sobretot pels casos de cancel·lacions, quan hi ha una cancel·lació, un retard o un overbooking, que és l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, AESA, que a la qual també podem fer reclamacions en aquests casos.
L'hora del consumidor.
Vinga, doncs seguim avançant a l'hora de consumidor. Estem parlant amb el senyor Albert Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum. I ara sí, entrem en matèria, senyor Malià, perquè amb el tema que ens ocupa avui, no? És cert que en aquesta època de l'any, doncs, les famílies amb fills en edat escolar han de fer, doncs, una despesa considerable amb l'inici del curs. A més, ara, amb la pandèmia i les classes a distància, en molts casos, la veritat és que hem de sumar-hi, doncs, una despesa extra, no? Per comprar ordinadors o tauletes per seguir les classes en línia. D'acord, un cop fetes aquestes compres, senyor Malià, quins serien els consells de consum?
Bé, n'hi ha un que de fet ja l'hem estat comentant i que és un consell que sempre donem, en tots els casos, que és que sempre que fem una compra i evidentment, si estem comprant alguna cosa, doncs, que té un cost important, valdria per qualsevol cosa, però aquí, per exemple, heu esmentat ordinadors o tal, és molt important que sempre conservem els tíquets o els comprovants de compra, perquè és el que nosaltres diem, és la nostra garantia. Sense el comprovant no tindrem garantia.
Clar, és el que dèiem abans, no?
Exacte.
Hi ha algun tipus de política de devolucions a tots els establiments, o això dependrà del tipus de producte que venguin, n'hi haurà un o un altre?
A veure, aquí és important recordar que les devolucions, ara parlaríem del que està previst legalment, és que la devolució només seria possible en el cas que el producte sigui defectuós. Si el producte que hem comprat està perfecte o està bé, en principi no hi ha obligació legal de fer cap devolució, llevat que l'empresa, l'establiment, ho anunciï, és a dir, ens doni aquesta opció. N'hi ha establiments que donen aquesta opció en uns terminis després de la compra per fer la devolució del producte. Per tant, si és que volem tenir aquesta, diríem, garantia addicional, que, com dic, és voluntària per part dels establiments, bueno, podem mirar de fer la compra en algun establiment que ens doni aquesta opció de fer devolució.
Per tant, quan a vegades establiments que ja veiem allà tens 30 dies per la devolució, suposem, una botiga de roba, i et diuen, però la roba interior no es pot canviar, això és legal.
Si el producte està bé, evidentment no hi ha cap obligació de tornar-ho. Per tant, poden fer les... Com que és voluntari, la política, diríem, de devolucions és, diríem, lliure, no?, en aquest sentit. Ara, el que s'anunci, és a dir, el que es compromet a fer a l'establiment ho ha de complir,
Això, o sigui, el que nosaltres llegim, diguéssim, va a missa, no?
Va a missa, exactament. Ara. Exactament.
Senyor Valià, i de fet, clar, com hauríem d'actuar? Què ens aconsella vostè si detectem que hi ha algun dels productes que hem comprat i justament això és defectuós?
Sí, bueno, el que dèiem, en aquest cas pues, aplicaríem la normativa que es refereix al tema de la garantia o com es tècnicament es parla de conformitat dels productes, com pot ser el cas, com hem comentat, no?, d'un ordinador o d'una tauleta, no? Recordem que el temps de garantia per productes nous és de 2 anys, des de la compra, i en el cas de segona mà, com a mínim, ha de ser d'un any. Aquí... és important aprofitar l'oportunitat que ens doneu per comentar que això canviarà aviat, ja que a partir del 2022 la garantia de productes nous augmentarà un any més i passarà a ser de 3 anys. Per tant, aquí els consumidors tindrem, bueno, una petita millora en aquest sentit, ja que tindrem un termini de garantia superior al que teníem fins ara. Doncs fins ara tenim aquests 2 anys per comunicar al venedor o al fabricant que el producte que ens ha venut té un defecte de fabricació d'origen i que, per tant, doncs, se n'ha de fer càrrec. I, evidentment, també, passat aquest termini, el venedor o el fabricant ja no tindria aquesta obligació. Aquesta garantia legal, també recordem, que no cobreix danys que haguem provocat nosaltres mateixos, no?, per un mal ús. però, llevat d'això, la responsabilitat és això, és fer-se càrrec dels efectes que pugui tenir el producte.
Llavors, ara cada vegada comprem més coses o contractem més per internet. Ens podria fer un repàs dels aspectes més bàsics que hem de vigilar en aquest cas, que sí o sí hauríem de tenir en compte?
Sí, és cert, eh? Totes les, diguem, les dades ens diuen doncs, que la contractació per internet està augmentant any rere any i, per tant, doncs, és un canal de compra doncs, que cada cop és més important i, per tant, és important donar consells, sí, sí. Quan comprem per internet o una contractació a distància, és important tenir en compte alguns aspectes. En primer lloc, és important comprar en un lloc, una pàgina web que sigui fiable, segur, de confiança. Què vol dir això? És a dir, bueno, podem comprar en pàgines que potser ja haguem comprat amb anterioritat i que no hem tingut cap problema o que ja coneixem, o sobre les quals tenim alguna referència. Perquè per algú que ens ha dit que ja ha comprat i tampoc ja ha tingut problemes, mm. En fi, per alguna referència de confiança. Per contra, desconfiem o anem amb més compte amb les que no en tinguem cap de referència. És important que aquestes pàgines, i això serien ja pistes per saber si la pàgina és fiable o no, que ens informi de les característiques principals dels productes i el preu total, incloent impostos i taxes. Aquí això seria especialment important si comprem en webs, en pàgines de fora de la UE, ja que aquests productes també estan subjectes al pagament d'IVA i altres drets de duanes.
Ah, sí.
Per tant, abans de fer una compra en línia en una botiga virtual d'un país no comunitari, és important verificar que diguem, ens estan aplicant tots els impostos inclosos en el preu final, perquè això també estem veient a vegades que hi ha alguna sorpresa.
Clar, però això veurem al preu final, no?, quan ens surti ja, quan hem passat totes les pantalletes, no, senyor Malià?
És important que no siguem neguitosos, que vulguem arribar ràpid, o sigui, que si veiem lletreta, que la llegim.
Sí, i en tot cas, clar, aquí hi ha un pas de verificació que potser... És a dir, si no ens ho estan informant correctament, doncs potser, si no vigilem, no ens n'adonarem. No sé si m'explico, no?
Sí, sí.
I, per tant, el que volem dir és que, sobretot, quan comprem en pàgines web de fora de la UE, tinguem especialment cura i, si no, mirem de verificar-ho amb alguna persona o mirem d'assessorar-nos perquè ens estiguin aplicant el preu correcte.
El preu correcte, no? I hem de ser conscients doncs, que també aquest preu final doncs, pujarà perquè s'ha d'aplicar doncs, aquests impostos.
Sí. També, ja que parlem també d'això, ja també que hem esmentat el tema de pàgines web de fora de la UE, una altra cosa que acostumem també a recomanar és que, clar, sempre és molt més segur comprar en pàgines web de la Unió Europea perquè són les que... És a dir, aquestes pàgines estan, obligades a complir amb la normativa comunitària. Val? I, per tant, poden tenir més garantia que una web que està fora de la Unió Europea i, sobretot, si tenim problemes a l'hora amb el lliurament del producte, si la pàgina web és de fora de la UE, serà més complicat resoldre el problema vinculat amb aquest no lliurament del producte. Això seria una recomanació general que donem. Que ja diem, no vol dir que totes les pàgines web que estan fora, situades al fora de la Unió Europea, no hagin de ser fiables, però sí que és una recomanació general.
A tenir en compte, sempre, no?
Exacte. Uh-huh. Val, després una altra cosa important...
Perquè em sembla que tenim més consells, no?, ens pot oferir, senyor Malià.
Sí, sí, sí. És important també que l'empresa s'identifiqui i que hi hagi les seves dades de contacte, la seva adreça completa, el número de telèfon, que hi hagi correu electrònic. És a dir, per si hem de contactar-hi, que estigui identificada l'empresa, que això a vegades també ens trobem que no hi és... o que un cop s'ha contractat després no hi ha manera de contactar-hi. Uh-huh. Val? Per tant, això és molt important també que ho mirem. Si també ens carregaran alguna despesa addicional, sobretot pel tema de l'enviament i que se concretin. també els, informació sobre els sistemes de pagament i de lliurament del producte, la data en la qual es comprometen a lliurar-nos els productes i també, una altra qüestió important, els serveis postvenda i d'atenció al client que ofereix l'empresa. Un altre aspecte molt, molt important en la compra per internet o a distància és que en aquests casos els consumidors tenim el que en diem el dret de desistiment, que és la possibilitat d'anul·lar el contracte o retornar el producte sense cap mena d'explicació en un termini de 14 dies.
O sigui, en tots els casos, eh? Nosaltres per llei tenim aquests 14 dies que el podem no?
En les compres a distància, eh?
Amb les compres a distància, aquest dret de desistiment.
Per tant, diferenciem això del que estàvem parlant abans, que de la devolució dels productes quan comprem el producte en un establiment físic o establiment obert al públic.
D'acord, per tant...
Abans estàvem parlant que només hi ha el dret a la devolució quan el producte és defectuós.
Mm-hmm. I aquí
però
tindríem...
Però en la compra a distància això canvia. En la compra a distància sí que hi ha el dret de desistiment, i, per tant, tornar el producte dintre dels primers 14 dies.
Per tant, tot unes recomanacions que semblen molt de sentit comú, perquè ara ja tots, o gairebé tots, comprem per internet i és una cosa molt habitual, però que no ens hem de despistar i que hauríem de tenir en compte.
Sí. Només recordem respecte a això que hi ha algunes exclusions que són bastant de sentit comú, que serien aquells productes que estan fets a mida o personalitzats, productes que caduquen ràpidament, com poden ser els aliments... productes que no serien reutilitzables per qüestions d'higiene, un servei que ja s'hagi prestat completament o serveis que tinguin una data concreta. Poden ser les reserves per hotels o entrades per espectacles.
Val, jo tinc un dubte, fruit d'una experiència personal, no diré que era una amiga d'una amiga perquè em va passar a mi. Vaig comprar una bossa per internet a una botiga que en principi tenia tots aquests requisits. M'apareixia el nom de l'empresa, m'apareixien les taxes, el termini en què m'ho lliurarien, quant temps podria tenir per retornar-ho. Tot era correcte, va arribar la bossa i vaig voler retornar-la. I quan vaig entrar a la pàgina web, l'empresa havia desaparegut. En aquests casos, que segueixo amb la bossa a casa, ja ha passat temps, però... Tenim alguna alternativa? Podem fer alguna... No sé...
Alguna reclamació?
Alguna reclamació que ens pugui ajudar o aquí?
Sí, clar, evidentment. És a dir, si ja no hi ha possibilitat de contactar amb l'empresa, per tant, ja no es pot ni tan sols fer la reclamació. Bueno, a més, això ja més que una reclamació podríem parlar pràcticament d'una denúncia, perquè estaríem parlant de que l'empresa està incomplint una obligació legal, no? Com és impedir que els consumidors exercim aquest dret, com és el cas del dret de desistiment, no? Per tant, sí, es podria fer directament una denúncia a la mateixa Agència Catalana del Consum, que, com hem dit, també es pot fer a través de la pàgina web.
Canviem ara de qüestió, perquè si decidim inscriure'ns en algun curs o activitat formativa, no ho estàvem comentant a l'inici, no, senyor Malià, o apuntar-nos en gimnàs, què hauríem de tenir en compte, primer de tot, quan veiem sobretot aquestes ofertes, no? Sí. Doncs, tan cridaneres, que estem acostumats a veure-les ara, suposo, per captar també nous clients.
Sí. Exacte, això és molt important. En aquest tipus de serveis, que probablement aquest és un període en què ens plantegem, matricular-nos, apuntar-nos a activitats d'aquest tipus, és molt important que això, és a dir, encara que moltes ofertes poden semblar molt cridaneres, mirem bé tota la informació, mirem el cost total i al final del servei totes les quotes que haurem de pagar... Quins són tots els serveis que estan inclosos en el preu de la quota, perquè a vegades hi ha quotes que són que semblen molt atractives i són baixes, però potser ens estan limitant molt, no?, els serveis que ens estan donant. També important el tema de les condicions de pagament, si s'ha de pagar una matrícula inicial, la periodicitat de les quotes... Si, per exemple, hi ha un finançament amb un crèdit del consum per pagar doncs, aquest servei. És a dir, és molt important mirar totes les condicions contractuals, llegir-les detingudament i, per tant, no precipitar-nos. Perquè també un altre aspecte que ens podem trobar amb aquest tipus de contractes és el tema dels procediments de baixa i, sobretot, si és que s'ha establert algun període de permanència, que això també és una qüestió important a l'hora de contractar aquest tipus de serveis. Pot ser que hi hagi una oferta inicial, com diem, molt llaminera, però que després ens obliguin a una permanència més llarga. Per tant, això és molt important. I recordar també molt important que, com que en molts casos és possible que aquests contractes s'hagin fet a través d'alguna publicitat que ens hagi cridat l'atenció, és molt important que recordar que la publicitat és vinculant i que la conservem. Per tant, si és perquè si tenim algun problema després, en posterioritat, o hem de fer alguna reclamació, que puguem dir, escolta, la publicitat, vostès anunciaven no sé quines coses, no sé quines ofertes, i ara em diuen que això no ho compliran. Recordem que la publicitat, les ofertes publicitàries en les que consti un preu adreçat al consumidor, això vincula a l'empresa que està fent aquesta publicitat, i per tant la podem exigir, que es compleixi.
L'hora del consumidor.
Vinga, 5 minuts que ens manquen per arribar al punt de les 12. Avui estem amb el senyor Albert Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum. A l'hora del consumidor, i senyor Malià, sap què passa? Avui és el primer dia que estem aquí a l'hora del consumidor, a l'espai del matí a Ràdio Estel. I nosaltres, clar, estem rebent moltíssimes, moltíssimes preguntes. Senyor Malià, volíem aprofitar aquests últims moments del programa per preguntar-li sobre el tema de la llum, perquè ens estan arribant qüestions dels nostres oients que volen saber una mica què han de fer si tenen algun problema degut a aquesta pujada de la llum, què pot fer l'usuari directament i com actua l'oficina en aquest sentit?
Recordem, el tema de la factura de la llum és, primer tinguem potser bastant clar que tot el que seria la regulació de la factura elèctrica i el control d'això, estem parlant d'un sector, que és el sector elèctric, que està molt regulat i amb caràcter estatal, és a dir, és una regulació estatal, per la qual cosa aquí el marge que tenim, diríem, des dels serveis públics de consum per intervenir en aquest tema, sobretot pel que fa al preu, és limitat. El que sí que podem fer, lògicament, i de fet, des de l'Agència Catalana del Consum estem iniciant aquests dies una campanya informativa, sobretot per assessorar els consumidors que tinguin una millor informació de com interpretar la factura de la llum, per almenys saber exactament què és el que hi ha d'haver en una factura perquè sigui tot correcte. I també en aquesta campanya el que estem dient és que, en cas d'algun dubte, podem assessorar o ajudar els consumidors que tinguin dubtes en relació al que els estan facturant, perquè tinguin més bona informació i també per si hi ha algun cas en què s'estigui aplicant o hi hagi alguna incorrecció. Recordem també que sobre aquest tema, que és molt important, val per això i val per tot, no? Però sempre ho diem, que és molt important també que revisem els nostres contractes, que tinguem molt clar quin és el contracte que tenim amb la nostra subministradora, en aquest cas de la llum, i que repassem bé en quines condicions estem contractant aquest servei.
Senyor Malià, jo entenc que vostè, des de l'Agència Catalana del Consum, igual no pot donar xifres directes, però han notat un augment d'aquestes queixes respecte a aquesta pujada de la llum?
Formalment, nosaltres en aquests moments encara no ho estem notant. Torno a dir que el tema de la llum té un règim una mica, el que és la facturació de llum té un règim una mica diferent i especial, diríem específic, però és molt probable que en les properes setmanes que notem que tenim, jo diria sobretot, més consultes de moment, perquè lògicament els consumidors és un tema que els preocuparà i que estaran preocupats i que tindran dubtes respecte a si se'ls estan aplicant correctament i les factures que se'ls estan cobrant són correctes. Per tant, jo estic quasi segur, no? Doncs que les consultes ens augmentaran de forma important, sí, sí.
Doncs ja ho sabeu. Mira, per més informació podeu consultar el web consum.gencat.cat, consum.gencat.cat, o busqueu @consumcat a Instagram, Twitter, Facebook, YouTube i LinkedIn. Albert Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies. Gràcies per atendre també doncs, les peticions dels oients de Ràdio Cel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens retrobem d'aquí una setmana, aquí a l'Hora del Consumidor, i ara nosaltres seguim avançant al magazín a Ràdio Cel. Encara ens queden moltes coses a fer. Estarem amb vosaltres fins a 2:45 del migdia, i en el punt de les 12, ja sabeu, sortirà l'Àngelus, com sempre, després l'informatiu, i després retornem. I atenció, tu saps fer un vídeo, Olga, amb la càmera del mòbil?
Bé o malament?
Home, la gràcia seria com que ho sapiguéssim fer bé, eh?
Depèn del dia.
Depèn del dia. Doncs tu no et preocupis, perquè d'aquí res el Pau Font, a partir de les 12, ens donarà bons consells de com podem gravar el típic vídeo que després doncs, el penjarem a totes les xarxes i ser un bon influencer.
Prendré notes.
Doncs mira, a partir de les 12.